al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Hola a totes i a tots, benvinguts, benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Nosaltres estem enregistrant aquest programa avui dilluns 22 de juny, i avui, com fem habitualment els dilluns, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem els quatre analistes que tenim avui per ajudar-nos a entendre millor algunes de les qüestions que han estat notícia en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim amb nosaltres a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també, que és que no fallen mai, ni Ana Nieves ni en Pablo, en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I avui us volem agrair especialment que escolteu el programa, ja que no ens trobareu al dial habitual, a l'hora de sempre. És un esforç avui extra per buscar el programa, per escoltar-lo, així que moltíssimes gràcies. I aquests dies, entre les festes de Sant Joan i altres qüestions alienes a la direcció del programa, la programació habitual pot patir canvis, així que jo us recomano que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, que és el Dia Pitiuses, i allà us informarem puntualment de qualsevol canvi que pugui haver-hi a la programació. I dit això, com sempre, el primer que feim és posar-vos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant del treball que desenvolupa la Fundació Consciència d'Eivissa, que atén uns 200 boixos que han patit o pateixen abús sexual. Els arriben entre 3 i 4 casos nous de mitjana, setmanalment. La majoria d'agressions tenen lloc en l'entorn familiar i cada vegada els arriben nens més petits.
Sí, el més freqüent és que l'agressor sigui el pare, el tiet, el padrastre i darrerament amb més freqüència l'avi. També darrerament els infants que hi arriben són més petits, d'entre 3 i 4 anys. A la Fundació Consciència demanen que quan un menor revela que pateix abusos es posin en marxa mesures de protecció immediatament, sobretot en cas de parelles divorciades o separades, perquè s'anulin les visites amb el pare de manera cautelar. Escoltant Maricina Amarí i Alba Pau, presidenta i membre del patronat de la Fundació Consciència.
Quan esboix fa algun tipus de revelació, s'han d'aturar ses visites durant un temps, no dic per tota la vida, però s'ha d'aturar, s'ha de parar, se l'ha de protegir. Llavors investigues, no vol dir que hagis de ficar ningú a la presó, perquè estàs a presumpció d'innocència.
Tant com les dones fa 20 anys, els infants, desprotegits totalment. Una mare, quan un nen o veu que està maltratat per el pare, violat, en aquest cas, el primer que vols fer és agafar el nen i marxar, no? Pues que no te protegeix ningú.
És normalment la mare qui denuncia la situació. Maricina Marí demana la implicació de tota la societat.
I hem d'estar tots en això, i també els veïns. A vegades tenim casos que necessitem que els veïns venguin i diguin pues, que estan escoltant crits, que estan escoltant violència, que estan escoltant... Moltes vegades, ui, no, que és mi vecino, jo no quiero problemas... Jo... Ja, clar, però és que ets part d'una societat que llavors mos posem tots les mans en el cap.
També denuncia la manca de psicòlegs forenses als jutjats d'Eivissa. Els seus informes són molt importants en els processos judicials.
A vegades que sí, és un tema limitant, a vegades no, però és crucial. Moltes vegades els jutges no demanen la prova pericial forense perquè si no tardaria molt de temps.
De fet, la falta de psicòlegs forenses a Eivissa fa que alguns informes determinants per a la resolució d'alguns casos que afecten a menors es retardin més de 3 anys. La situació s'ha posat en coneixement del Ministeri, però de moment la situació no canvia. Escoltam Sergio González, president del Tribunal d'Instància d'Eivissa.
Si no tenemos esos informes, el procedimiento no puede continuar. Es decir, es algo necesario que se haga una evaluación de algún tipo de un menor que ha sido víctima de abusos, etcétera, para poder llegar a tomar una decisión. Hace más de un año ya hicimos una junta de jueces donde pusimos de manifiesto que había, lo mismo que decía antes, que había 30 o 40 informes muy antiguos, pendientes, y por lo tanto los procedimientos estaban parados.
I canviem ara totalment d'assumpte i parlem de Sant Antoni, on intenten desfer-se de la imatge de destinació de turisme d'accessos que té el centre del poble des de fa dècades. A més d'inversions públiques per renovar aquests carrers, també hi ha empresaris que aposten pel barri i per deixar enrere l'estigma del West End.
Sí, hi ha empresaris que es sumen a l'esforç per canviar-li la cara al West End de Sant Antoni amb projectes que busquen aportar un altre tipus de turista a una zona coneguda per la marxa, com el Mari Prats, un hotel boutique de 20 habitacions que esperen obrir ben aviat i durant tot l'any. S'asseca sobre l'antiga casa d'aquesta família d'hotelers a tocar de l'església. La història d'aquesta nissaga s'explica a la façana. Pep Marí és al capdavant d'aquesta iniciativa que busca un client diferent pel barri.
Volem enfocar-nos en clients de llarga estància, nòmades digitals o gent simplement que vol passar aquí un hivern relaxat en bon temps, però intentant, ja et dic, que estiguin quan més temps possible i s'integrin quan més en el que és la societat de Sant Antoni i la cultura que tenim aquí.
Hi ha més novetats en camí, com el nou bulevard de Vara de Rei fins a Ses Variades, però després d'una inversió de 5 milions d'euros, el nou passeig quedava escanyat en aquest punt per dos locals tancats des de fa uns anys. Ara l'Ajuntament els ha comprat per esbucar-los. Escoltam l'alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra.
A part de connectar la Posta de Sol amb els centres casc urbà, passa per davant dues escoles, el Col·legi Cervantes i el Col·legi Vara de Rei. Ara, si veniu aquí, algú que vingui a l'hora de sortida del col·legi, veureu com tot es ompli de bojos que poden disfrutar d'una zona peatonal i molt més segura que no era abans.
Més de mitja dotzena de negocis s'han acollit als incentius municipals, als bars que canvien d'activitat. Hi ha una teteria, un coworking, una granja. L'Ajuntament també té previst obrir una galeria municipal i l'Escola de Música i Arts Escèniques s'instal·larà a l'antic Cine Torres.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant d'infraestructures, perquè a Formentera es construirà un nou vial per millorar la mobilitat dins el poble de Sant Francesc. També es farà la reforma integral de la carretera de Cala Saona i es finalitzarà la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guasch de Sant Ferran.
Sí, en el punt on actualment finalitza l'avinguda 8 d'agost s'obrirà un nou carrer que passarà per l'aparcament del Fossa Vell i connectarà amb l'accés de la zona de l'Institut. Ho explica el conseller d'Infraestructures, Javier Serra.
Pretenem amb això és que hi hagi aquesta continuïtat d'aquesta circulació en aquesta via i que la gent no hagi donat tota la volta a Sant Francesc per poder anar de l'institut fins a les escoles, per exemple, del mestre Lluís Andreu.
Aquest projecte ha estat presentat al govern balear per ser finançat amb fons de l'impost de turisme sostenible, així com el de la finalització de la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guasch de Sant Ferran.
Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet arredor d'aquella zona i, per tant, creiem que és una infraestructura necessària que, a més, agafes la carretera principal que passa per dins del poble.
D'altra banda, el govern aportarà 3 milions d'euros per poder fer la reforma integral de la carretera de Cala Saona.
La carretera que està en molt mal estat, que té molts de bonys, molts de forats i que és un perill. Durant l'estiu doncs, hi ha diversos accidents i, per tant, per la seguretat d'aquella via necessita una reforma integral.
El Consell de Formentera està pendent de finalitzar els tràmits administratius per poder fixar el termini d'execució d'aquestes tres obres.
Moltíssimes gràcies, Nieves, i després t'escoltem.
Fins després.
Nosaltres ara seguim amb la tertúlia d'actualitat. Posem l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio.
En comú.
Seguim en aquest programa una mica diferent que el que fem habitualment els dilluns, però amb el mateix esperit de voler comentar alguns dels assumptes que són notícia aquests dies, i per fer-ho avui ens acompanyen una vegada més aquí a l'estudi amb Vicent Torres Benet. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Exdirector insular de Turisme i vicepresident de la plataforma sociosanitària d'Eivissa. Tenim també el músic, cineasta, periodista, home del Renaixement, Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estava jo aquí pensant a veure totes les coses que fa en Javi, m'haig de recordar.
Ara sóc DJ també.
DJ també. Des d'aquesta setmana. Val, perfecte.
Des de desembre.
Ah, des de desembre, val. Sí, sí. Idò, ho hem d'apuntar.
Però no DJ de festes il·legals, no?
De moment no m'han creat per ninguna il·legal.
Va, però, ja. De moment.
No, jo no he firmat allò que diu el Consell, o sigui que podria fer-les perfectament i no entraria en cap conflicte, sabeu? Perquè es veu que tens que firmar un paper, si no el firmes, tu pots fer el que te dona la gana, saps? O sigui, no sé.
Tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antoni Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Bon dia.
A la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament a les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I salut sempre. Estem avui una mica en família. Com es nota que no ens estan escoltant en directe per antena, que els oients que tenim avui que ens estan escoltant són els més fidels, que han anat a ib3.org/eldiapitiusas per escoltar el nostre programa i que estem en família. Veritat, avui es nota perquè, déu-n'hi-do, la pretertúlia que hem tingut avui, antològica, eh? L'hauríem d'haver gravat i ja tindríem mig programa fet, eh, Javi?
I a més una barreja de temes, un pim-pam, sí. Això, un ritme
sí,
mai vist
a
la ràdio i a la tele pública.
Bueno, i una proposta molt innovadora també per part d'en Javi Riera d'avui, com estem així en família, ha dit, vaig interpretar la sintonia de la secció,
sí, sí, sí.
No? Guitarra
sí, sí.
I veu, el pròxim dia...
Sí, sí. Sí, sí. Ara m'he quedat fixant en els baix, que m'agrada més. Crec que el pròxim dia demà tocarà els baix.
Sí, i sí, porta el pròxim dia i en antena, ja per tothom, pel públic en general, ho faim. Però sí, també has de dir la capçalera igual de bé o més que en Sílvia Major.
Això ja és difícil. Això ja és difícil. Millor que en Sílvia, poca gent. Poca gent.
A veure, estàvem tenint un debat que jo crec que és el primer que hem de posar avui damunt la taula, una lluita fratricida. Com s'ha començat aquesta entrada a l'estudi amb en Vicent Torres? Perquè han fet aquí una proposta clar. Avui no estem gravant amb l'horari habitual, també, això es pot explicar, no? N'Esperança Marí ha preguntat on estaven els cafès.
Saps que no n'hi ha.
No n'hi ha.
No hi ha cafè ni cafetera.
Ni aigua, ja,
ni
avui.
Aigua.
Vull dir, d'una austeritat.
Avui no hi ha aigua mai.
N'hi ha, eh? Una altra cosa és que siguem els anfitrions pitjors de la història i no ho oferim, però a veure, ni n'hi ha d'aigua, però clar, s'ha preguntat pas què fer.
Bueno, jo he estat de segona veu, n'hi dut sempre, que consti, ara que no m'ho faci
cada
dia. Jo sempre n'hi dut.
Això és veritat. S'han posat damunt la taula altres propostes de begudes i en Vicent Torres ha dit, o ses herbes, que jo ja n'he fet enguany, no sé si em fas cada any.
Sí, jo em faig cada any.
Cada any. Mm. Però en Vicent ha dit, jo ja he fet una altra cosa, que per aquestes festes vol dir que ets molt previsor, Vicent.
Sí, exacte, jo he fet els macarrons de Sant Joan, que no poden faltar per aquestes fetges.
Exacte. I s'ha obert un debat aquí, una lluita fratricida.
Efectivament.
Entre els ingredients, equip de macarrons amb aigua, macarrons sense aigua, gent que no suporta els macarrons, veritat, representats aquí tots per n'Antònia Maria Siré, veritat.
Agnòstica total. No m'agraden els macarrons de Sant Joan, em sap molt de greu, però ho he de confessar.
Val, en Javi Riera tampoc.
Sí, jo crec que els dos únics habitants d'Eivissa que s'atreveixen, no que no els agraden, que s'atreveixen a dir-ho i a reivindicar-ho, són n'Antònia Maria.
I a més a la ràdio pública, que s'ha de ser molt valena per sí, fer sí. Una afirmació com aquesta. Bueno,
Això és confirmar-ho davant notari.
Sí,
clar.
Sí, sí,
però
sí.
No he pogut mai, és a dir, des de petiteta, els macarrons de Sant Joan, és que no els hi veig la gràcia. Jo, macarrons, sempre havia entès que eren vermells, en salsa vermella i salats. Mai se m'havia acudit que poguessin ser de postre, i per més que ho veia, pues, no vaig picar mai.
A veure, Esperança.
No m'han agradat mai. Però tu pensa que Eivissa sempre té unes característiques, és aquesta barreja que se van fer de dolç i salat, sí, perquè sí. També la feim per la salsa de Nadal.
Ja. Això,
per tant,
això sí que n'hi ha punt.
Som una mica especials, sí, amb aquests gustos.
I
jo, allò sí que no entenia és que uns macarrons de Sant Joan els facis en llet amb aigua, que llavors siguis capaç de posar-hi el formatge per damunt, com si fessis un macarrón. Això sí que ja no, eh?
Clar, és que s'ha posat damunt la taula, que és on ha començat tot aquest debat. Explica-ho tu, Vicent.
Sí, a veure, la meva família de tota la vida, en aquest cas la família de Camperot d'Escanar, pues s'hi ha posat en els macarrons de Sant Joan, que els feim amb aigua, una vegada que els vas escudellar dins s'enciam o on els vagis a posar, s'hi posa formatge ratllat.
Clar, i aquí s'ha desfermat.
Aquí és que jo li he dit a Formentera, això mai de la vida ho havia sentit a dir.
És que els formenters no saben el que es perden.
Jo crec que sí, Jo crec que sí, saben que un bon macarrons amb aigua són boníssims. I després, per la gent que els agrada en llet, doncs llet amb canyell i sucre, fresquets,
clar.
Això és una delícia.
Jo tota la vida ho he vist fer així, la meva abuela, la meva mare.
Sí,
Jo segueix fent-ho així també.
És a dir, li poses els formats arreglats en el final, eh?
Sí, quan els vas escudellar.
Val.
Dins allà on els posis, que poses també una mica de sucre, poses formatge arreglat, sucre, i ho vas fent capes, i vas fent capes de macarrons i capes de formatge arreglat i sucre.
No ho havia sentit a dir mai, eh? Vull dir, l'heu de patentar en aquesta recepta, l'haurien de provar.
Clar, s'ha de provar.
Jo crec que sí, s'ha de provar.
Però m'encanten les particularitats que hi ha, bueno, a cada casa, però a cada zona de Silla. Tant en un endemisme tan particular com de Camperot.
Perquè hi havia unes majores que sabien cuinar i que, a més, innovaven en la cuina. Sí, per tant, això té un valor immens.
Innovaven sense voluntat d'innovar. O sigui, innovaven.
Tenien formatge i l'utilitzaven.
Sí, no hi havia xarxes, no era per fer-se viral. Sí, sí. No, era per aprofitar.
No era Pablo me ha pedido, oi?
No era així.
No que Pablo.
Sí, era en Pablo Morganti.
Pablo demana molt.
Això devia ser un senyal molt de festa, perquè la meva mare sempre conta que quan, sobretot en l'estiu, que el meu anaven tots superacalorats, venguent de sort, no sé què, afamagats, que no hi havia massa abundància de res, però bueno, allà era una casa que hi havia horta, no? I diu, el meu, la taula terena, el formatge aquest que havien fet, el anaven a encetar, clar, si és cap de família, que era el guelo, no l'encetava, ningú menjava formatge.
Ah,
i el formatge es retirava per anar a vendre, clar, perquè era el que passava, no? Per tant, forçaven formatges ratllat a un plat que segurament era molta senyal de festa, no?
I tant. Sí. No? I que ja ens indica tantíssimes coses, amb un detall com aquest ens explica una història preciosa, familiar, així que gràcies per haver-la compartit.
Eh? Molt de gust.
Jo només vull dir una cosa, que alerta amb les barreges aquestes de dolç i salat, perquè hi ha gent que se li mou una mica sa mà i hi ha gent que està posant-li mal a la sobrassada, i això, vull dir...
La delicatessen.
No, també és tradicional.
Està boníssim, a Menorca ho fan de sempre. Sí. Sobrassada amb mel, a Menorca fan uns combinats de sobrassada amb mel, que és extraordinari.
Sí, bueno, i ses coques de sobrassada amb sucre, també.
Sí, també, de tota la vida.
Javi no està mica d'acord amb això.
No, allò m'encanten, aquests combinats m'encanten.
Allò que no m'ha quadrat era el tema de ses herbes. No sé si el voleu encetar o no, però m'ha dit que ja tenia ses herbes fetes.
Sí.
Ses herbes s'han de cuir entre avui i s'han de cuir demà.
Tradicionalment es feia la nit de Sant Joan, o el dia de Sant Joan, però sabeu el que passa? Que el canvi climàtic, mos agrada o no, existeix. La camamilla, per exemple, fa ja setmanes que ha florit, si de fet ja està passada.
Ah, i claro, amb això tens raó. La
frígola, si us fixeu...
La calor, la calor.
Claro, es frígola fa temps, sí.
La frígola està bé encara per cuir-la.
Depèn, eh? Jo que som caminant i pateix molt, algunes zones també és el mateix.
Tens raó, Formentera estava bastant ja seca. Sí. Però en canvi, la zona de Sant Josep, vaig pensar...
Més fresca.
Vaig veure un test guapíssim per anar-la a buscar.
I llavors, herba lluïsa, per exemple, també està molt, molt passada, ja.
No, la meva herba que la tenc preparada està perfecta.
Ah, mira.
Ves buscant-se música de bona cuina.
Javi Riera, alguna cosa a dir com a experta en herbes?
Que enviam.
Això sona raríssim. No, jo d'herbes no
entenc.
No entenc ni idea més que escatar-les. Que... Si són, quan, jo crec que quan més artesanes són, és quan de veritat són bones. Que ara penses que cada vegada, per almenys quan vas a un lloc a demanar-ne, cada vegada costa més una miqueta que tinguin aquesta manufactura
artesanal, no?
De casa. Però bueno, jo... S'ha tentat aquest que heu dit de ses obres d'aigua, mal.
Ja, no t'has recuperat.
Bueno, no sé, o sigui, jo crec que si Estats Units vol guanyar la guerra amb Iran, jo crec que el que tindria que fer-li és enviar-li sobrassada mal, perquè és...
Justament sobrassada, no sé, eh?
No ho sé.
Sí.
Justament, no sé si seràs més apropiat per assolir la tan ansiada pau aquesta zona. Però, en fi, no t'has recuperat, no, d'això?
No me recuperaré mai, o sigui, és la sobrassada no es pot mesclar amb res dolç i punt, i no pots dir que té ningú. O sigui.
I ja està, i ell no sortirà
d'aquí.
Bona que està, veritat.
La sobrassada primera ja és una cosa tan bona, per si mateixa, qualsevol cosa més que li afegeix, que no siga pa, ja l'està. De fet, si t'hi fixes aquí, li posant tomata, absolutament tot és embotit, menys la sobrassada.
Sí.
Precisament per això, perquè la sobrassada no demana absolutament res més, ni oli, tampoc demana oli.
No, ja
una
té,
bona llesca
ja
de pa ben tornada.
Ja en té ella.
Bueno, però això és oli de sobrassada, no és oli d'oliva. No se li posa res més. I menys una cosa que li mata completament el gust.
Bé, avui la gent que ens estigui escoltant avui...
T'ha flipat, m'he equivocat de cadena.
Sí, ha dit, això no és el programa de sempre, però bé, en fi, són qüestions d'actualitat que s'han de tractar.
D'actualitat, sobretot d'actualitat.
De molta actualitat, clar. Sant Joan, vull dir, no es pot parlar d'una altra cosa ara mateix, de ses herbes, dels macarrons de Sant Joan. Ja se sobressa d'entrat aquí, doncs una mica de penal, també, aquests dies que estem aquí de Mundial, jo no puc evitar símils futbolístics, eh? Coses que passen també aquests dies, i si voleu, ja entrem en els temes que us havia proposat per avui pas debat, perquè s'ha constituït la mesa de mobilitat. Clar, no sé què en penseu d'aquesta mesa de mobilitat. Jo veig aquí a tots que estàu desitjant comentar. Crec que, vaja, molta confiança amb aquesta mesa de mobilitat. Una regulació d'entrada...
Com a totes les meses, més o menys.
Evidentment, la regulació d'entrada de vehicles i el reforç de transport públic han estat alguns dels principals eixos d'aquesta mesa. I ara que estem també, no sé si a meitat, a inici, jo ja no sé en quin punt estem de la temporada, però ja podem dir que estem de ple immersos en aquesta temporada. Què podem comentar d'aquesta mesa de mobilitat? En teniu confiança, Vicent Torres, Benet?
Bé, aquests foros són sempre interessants perquè és un lloc on es permet debatre punts que són, diríem, d'interès per tothom. Aquesta mesa en particular, ja hi ha hagut algunes crítiques per part d'alguns sectors, com han set els sindicats, que no, en aquest cas no estan representats. Sembla ser que està incompleta. Jo vull pensar que això serà una cosa que es podrà subsanar, però jo espero que no sigui només una taula que quedi o una mesa que quedi amb un titular, sinó que realment sigui una mesa efectiva i que sigui aquest lloc de poder trobar punts, diríem, per dir-ho així, de millora, per efectivament solucionar problemes molt grans que tenim a Illa d'Eivissa, que n'hem parlat moltes vegades en temes de mobilitat.
Moltes gràcies, Javi Riera.
Sí, hi ha altres meses, també, d'una certa manera, que també es debaten temes d'interès, com són aquesta taula, per exemple, i jo crec que al final les conclusions que arriben tenen el mateix efecte que tindran aquesta mesa de mobilitat. Vull dir, no es parlaran coses, es debatran, i després al final acabaran fent el que l'interessin els que manen, com sol ser normalment. Jo, diversos punts que he vist que es posen en valor és que s'augmenta del 20% dels usuaris de l'autobús amb la nova contracta. Jo també espero que en aquesta mesa es parli del descontent, que és bastant superior en el 20%, de tots els usuaris. O sigui, és un desastre. És un desastre. I me fa gràcia que encara en titulars i en declaracions i tot això es posi en valor aquesta nova contracta com a algo positiu. Ha estat un desastre absolut. A més, s'ha llevat línia, a part de lo malament que està sent, i sobretot que va ser els primers mesos, el funcionament i tot això, s'han llevat línies, com per exemple de la zona de les platges de Sillós de Ponent, s'han llevat un munt de línies, o sigui, a Caladort, a damunt de que no hi ha on aparcar, no hi ha la mateixa regularitat que hi havia, Cala Carbó, Cala Badella, els Cubells estan més aïllats que mai... És tot un absolut desastre. Aleshores, jo, que facin aquestes reunionetes i tot això, quan hi ha coses que simplement és agafar a quatre ciutadans del carrer que t'ho diuen i que te diuen això és un desastre, pues sí, pues està molt bé, jo què sé. És que no... La limitació dels vehicles, jo sempre he dit que era algo molt necessari, per exemple, però té que venir acompanyada d'aquestes coses. O sigui, volem que venguen cada vegada més turistes, que això és una altra cosa que també crec que també col·lateralment se tindria que parlar en aquesta taula. Vale, però volem o no volem, hi ha gent que vol cada cosa, però hi haurà gent que voldrà que venguin molt més turistes, però després no els hi dam un servei perquè estiguen allí, es munten unes coles que dan fatal efecte en els residents d'aquí, perquè al final es col·lapsen els cotxes perquè tothom o ven el seu cotxe o lloga el cotxe o, no, o es queda tirat a mig de la carretera. Optimisme, com veus, té molta fe amb aquesta mesa.
Sí, o sigui, desborda optimisme avui, Javi Riera.
Però bueno, com en qualsevol altra mesa d'aquestes, que digueu-me realment aquestes coses per quan han servit per alguna cosa, aquí a Eivissa.
Antònia Maria Siré, sí. Quin és el teu estat d'ànim? Tan optimista com és d'en Javi?
A mi m'agrada parlar dels números i com s'han obtingut aquests números. Que hi ha un 20% més d'usuaris respecte de quan? Respecte de quin mes? Perquè, clar, jo crec que el 20% més d'usuaris és perquè hi ha moltíssims més persones a damunt de Castilla que s'han de moure. I, per tant, com que tenim molta més població, un 20% és que em pareix molt poc, perquè entre el mes de novembre a desembre, respecte del que hi ha en el mes de maig-juny, crec que és més del 50% de persones que hi ha damunt de Castilla. Per tant, el 20% d'augment d'usuaris... Tendríem que veure com s'han obtingut aquestes dades. Això no és fiable. Llavors, una altra reflexió que m'agradaria fer és aquell comentari d'en Winston Churchill que deia: si vols que un tema s'eternisi, munta una comissió. Que és el mateix que dir munta una mesa de debat. Si vols que solucionis problema, nombra un responsable. A veure, qui és el responsable de la mobilitat a Eivissa? Jo crec que no hi ha ningú que sigui responsable. I com que no hi ha ningú que sigui responsable...
Sí, bueno, hi ha un conseller i un director, suposadament.
Bé, sí, però s'ho han estudiat, això?
Han fet algun diagnòstic? Han donat alguna mesura? Absolutament no. Estan molt bé les meses de diàleg per agafar espols de la societat. Jo crec que són necessàries les meses de diàleg, perquè hem de conèixer espols de la societat, a veure quins són els problemes reals que apreten damunt de la mobilitat d'Eivissa. I cada sector té una opinió diferent, i per tant s'han d'escoltar tots els sectors. Però deixeu-me dir que també això tindria que redundar en un pla de mobilitat que crec que no existeix. No ha existit mai. Aquesta illa m'ho seguim moguent, cada un, per seu compte, com si fossin cotxes de xoque. I clar, evidentment, això és un caos.
Esperança Marí?
Jo, si us he de dir exactament allò que pens, és que em fa molt mala pinta aquesta mesa. Primer de tot perquè és una nova mesa. Vull dir que si diguessis és una mesa nova, que, vull dir, és una mesa que es fa. Perquè com dius tu, Antoni Maria, hi ha hagut un problema i s'ha de veure què pensa la societat i calibrar una miqueta tots els sectors. Mm. Perfecte, però clar, és una nova. I a més, no sé si us hi heu fixat, però volen afegir-hi un actor nou. I aquest asset és que ja m'ha fet saltar totes les alarmes, perquè volen fer-hi afegir AENA. Ah, sí. Clar, en el moment en què hi ha hagut una contesta popular de tots els sectors, precisament, quan dic tots vol dir tots, en contra d'aquest nou projecte que va anunciar AENA, que desmantellaria Eivissa tal com la coneixem, si anàs endavant. Per tant, ara dius, fas una nova mesa i introdueixes AENA. Alerta, que no sigui per desmobilitzar. Que no sigui per desmobilitzar, perquè normalment quan vols introduir aquests sectors dins una mesa que està organitzada des de, diríem, des d'escamana, des del govern, normalment és per desmobilitzar el sector. Perquè quan tu introdueixes aquests elements dins els organismes fets, la intenció sempre és desmobilitzar. I això em preocupa molt perquè és cert que el projecte d'AENA és, des del meu punt de vista, un desastre per a Eivissa.
Molt, molt perillós.
És molt, però que molt perillós. I que es vulgui posar, que es vulgui normalitzar dins una mesa del sector, jo m'ha fet saltar totes les alarmes. No la veig tan innocent com pareix.
Gràcies.
Jo, si me deixes afegir una cosa i per contradir en Javi.
Avui, clar, hem de generar debat, sí. I tant.
A veure, jo en aquest cas vaig ser titular d'una mesa també, en el meu temps com director insular de turisme, que va ser per Lourdes Creuers, perquè de la noche a la mañana, en aquest cas l'autoritat portuària va perdre el nord i va començar a acceptar més creuers i es van trobar amb un problema i van venir a picar la porta a dir que en tenim un problema, i una manera de poder intentar buscar solucions en aquest problema va ser creant una mesa i organitzar una miqueta els sectors que estaven implicats, és a dir, el sector de transport, sector de taxis, coses així. Quan funciona? Pues, si és titular d'aquesta mesa...
Les creuers, pel que veig, molt no ha funcionat, tampoc. Vull dir, jo sé que això vaig anar al mateix creuers.
És a dir, després va desaparèixer. No, ja, però, ja, ja. No, però és a dir, per què es va crear? Per què es va crear la mesa? Perquè arribaven els creuers i es havia d'atendre aquesta gent. Sí, sí. No es podia tornar endarrere. Per tant, aquí era muerte. Quan té solució aquesta mesa? Pues, precisament quan la persona titular de la mesa pues, pren nota del que es posa damunt la taula i fa accions. Si no, no tindrà solució. Abans jo havia comentat que hi ha un sector...
Alerta, es fer, com dius tu, per fer accions o bé també per maquillar-les.
No, per buscar solucions. Ojo, jo per maquillar-les no estic d'acord que es faci una mesa. No, perquè una mesa és per...
Ara contaré-les que hi ha
estat. Per trobar solucions. El que passa és que el que havia dit abans, que per exemple els sindicats ja s'han queixat que no estan representats, també, o quizà del coneixement meu, jo he trobat a faltar altres sectors que també haurien d'estar representats, com són els usuaris de servei, per evitar el que diuen en Javi. És a dir, si no hi ha certs sectors que no tenim línies, doncs busquem-li solucions. O altres sectors, potser, que també estan implicats en el tema de transport.
A més, tu fixa't que una de les alternatives que diuen que s'han de fer és carrils bici. Ho diuen els mateixos, que el primer que van fer, per exemple, Sant
Josep,
és carregar-se'ls. Sí. Per tant, no ho sé, aquestes meses, una mica d'esquizofrènia també la tenen.
A Vila mateix hi havia projectes de carrils bici, que no,
s'ho
han carregat tot i no han vist llum. No han vist llum.
No, i allò, una de les coses que em fa pensar malament precisament de que aquesta mesa és, com tantes altres, i ara contaré una miqueta, alguna és aquell estat, doncs és això. Si parlant de mobilitat, què hi ha més important que la mobilitat, més enllà dels turistes, més enllà de, inclús dels col·lapses de les carreteres i tot això, és, estan parlant de mobilitat, de facilitat dels habitants d'Eivissa a poder arribar a casa seva o en el seu lloc de feina. Reunats amb l'Associació de Veïns d'Escubells, amb l'Associació de Veïns de Sa Cala Sant Vicent, i d'altres puestos, diguéssim, que és bastant difícil arribar-hi sense anar-hi sobre el teu peu. Ha passat això? No. Jo sé, esperé, he citat aquestes dues perquè justament són els dos que conec, que han tingut molts de problemes amb el nou sistema d'autobusos. Aleshores, m'apareix que és pues, la típica mesa, i ara això enganxa amb el que vos deia, de les que hi he estat jo, d'anar-nos en això, perquè realment amb els que volem parlar són amb un parell d'actors concrets que volem que facin certes coses, però queda molt malament que no hi siguin tots o que no hi hagi una part representada, que no es vegi que hi ha una certa part representada aquí. I posaré l'exemple. Vaig a posar el que jo me va baixar més flagrant, que va ser cap al 2008, devia ser, quan es va fer una mesa de sector musical. I la mesa de sector musical, hi havia en Joan Barber, hi era jo, hi havia gent una miqueta de tots els d'això, però bàsicament el que ens volien enfocar simplement, o sigui, totes les mesures, tot com estava absolutament dirigit, era per a soci nocturn i la música electrònica i dar-li, a més, una potenciació, un d'això fora. Tant de que realment hi havia un moment que estàvem allí quan diguem, però nosaltres què fèiem aquí? Vull dir, algú sap qui són nosaltres realment o què és el que representen nosaltres aquí? Què és el que és el sector aquí? Perquè se parlava de sector musical i s'estava parlant tot el rato de sector musical i de la producció de música a Eivissa i de artistes autòctons. Jo dic, però...
Però això és el que deien Esperança, maquillar un sector. Clar. Per tant, aquestes mesures no són efectives.
És que després m'ha venir una altra relacionada amb la cine, que si bé no va ser tan exagerada, també va ser típica mesa, que suposava que ens tenien que reunir una vegada en el mes i van anar una vegada, van plantejar una sèrie de coses que eren per anar-les treballant i d'això fa... Pues quasi 20 anys.
Sí. Déu-n'hi-do, com passa el temps. Antònia Maria.
Sí, jo el que veig és que seguim, com sempre, d'una manera reactiva. Aquesta mesa només és una reacció per tapar un forat. És a dir, ara surt el problema de la mobilitat perquè les carreteres estan atascades, perquè tenim el problema de mobilitat de sempre, d'una manera recurrent. I, per tant, de fer front a aquest problema, vinga, va, posem un parche. I aquí tapam un forat. Però això sempre... És així, Eivissa. Jo estic molt cansada de veure que no hi ha manera de que qui està en els mandos tingui un concepte d'illa. Mireu que és fàcil. Eivissa és petit. És una societat petita. És una societat que molt fàcilment es pot tenir un model global d'aquesta illa. I la mobilitat és una de les peces que s'han de tenir. De la mateixa manera que Aena és una altra de les peces perquè és la porta d'entrada. I, per tant, qui té el control de la porta d'entrada que m'ho la vol obrir de bat a bat, no ha d'estar a les meses de diàleg de solucionar els problemes que aquesta porta oberta mos ocasiona. Mm. Clar, això és una cosa molt important. Tenien que començar a ser propositius i no reactius.
Moltíssimes gràcies.
Fixeu-vos que teníem un nou contracte de la concessió d'autobusos. Era el moment de mirar tots aquests problemes i de mirar quines línies quedaven més obsoletes, quines s'havien de reforçar, quines s'havien d'ampliar, etc. Això és moment, és quan fas el contracte.
Claro.
No un any després t'inventes una mesa. Per tant, el contracte és llavors. I si un cas, per arreglar aquests problemes que comentava en Xavi, agafa't el contracte i revisa-la. Això per un costat. Per l'altre, tot el tema de descontrol de vehicles ja s'ha fet, i a més es va fer-se per 2 anys. Vol dir que ni l'any que ve se'n tornarà a parlar, perquè quan se va fer, la reducció era ampliable la mateixa per 2 anys. Per tant, us torno a dir... Per què surt aquesta nova mesa ara?
Perquè hi ha moltes crítiques.
No, perquè ha sortit el problema d'Aena.
Ah, bueno, sí, clar.
Perquè ha sortit que és el gran problema que tindrem. I aquí hi torno a posar una mica l'alerta. Em fa molta por que no es vulgui normalitzar aquest problema, posar-lo dins la mesa. Jo estiria com aquell que diu amatent, exactament
com
evoluciona. Perquè si de veritat fos per arreglar problemes, xapó. Però clar, arreglar problemes quan ja tens el contracte fet i quan ja has fet tots els convenis de vehicles amb tothom. Això què és? És raríssim. Per tant, per favor, estiguem amatents a veure què intentaran fer amb Aena, perquè si de veritat s'intenta manipular tots els sectors perquè s'ampliï l'aeroport d'Eivissa, jo ja no sé si també entraré dins aquest sector pessimista, i això que me resisteix que entrari.
Sí, i més quan sabem que hi tornava uns problemes molt endèmics i que d'alguna manera tampoc s'han solucionat, que és el tema dels taxis, que és el tema de separada única que no s'ha aconseguit mai. Ara tenim el tema de les VTCs, que el Tribunal Superior de Justícia ha tornat endarrere l'anul·lació d'unes llicències. Vull dir que aquí tenim molts de problemes que no se'n parlen, per tant, si Caixa Mesa vol fer feina, en té molta per fer.
Entenen. Vull que opinem aquí en comú d'un assumpte que també hem tractat en titulars, que és aquesta voluntat de Sant Antoni de desfer-se d'aquesta imatge de destinació de turisme d'accessos que té el centre del poble, i volen que es deixi de fer servir la paraula West End. Volen evolucionar, volen deixar enrere aquesta etapa, veig aquí cares que no sabria com definir i vull sentir en primer lloc en Esperança Marí.
Jo és que recordava l'any passat que per aquest temps ja vàrem parlar d'aquest tema de Sant Antoni, de com millorar aquesta zona d'esguest. I me'n record que llavors vàrem comentar que bé, que com que ara es havien pintat els carrers, només es havien gastat prop de 500.000 euros pintant els carrers, ja estava tot solucionat. Pensava que
ara se n'han tornat a gastar.
Exacte, per tornar-ho a pintar, veritat. No sé si se soluciona som com aquesta, allò que diu una paga i vamonos. Per tant, a veure, jo estic d'acord en que tota aquella zona s'hauria de recanviar si es pot i enfocar... I buscar nous camins. Però també jo penso que l'oferta i la demanda normalment estan relacionades. Si tu fas una promoció turística del teu municipi, si tu dus uns turistes d'aquells que venen amb aquells vols de Ryanair en què tots fumen i bouen dins l'avió i perquè s'ho passen de bé, si tu tens aquest turisme, vull dir, senzillament l'oferta que hi haurà serà dedicada a aquesta gent. Vull dir, es necessita un plantejament més global, més general. Vull dir, que hi hagi una persona com en Maritur que faci un hotelet que jo penso que de tot l'any allí dins, em pareix beníssim, vull dir, és una bona iniciativa, però confiant que quatre iniciatives de quatre particulars canviaràs el municipi, quan s'oferta la mateixa, amb el mateix turisme, amb els mateixos accidents de balcons i de borratxera, potser el traslladaràs de barri, però el problema hi serà.
Mm. És que,
Antoni, Maria, sí.
Jo no me veig en aquests turistes que els duguin en aquesta granja que han posat en el West End a fer una xocolata amb melindros. La veritat és que no, això és indiable. Altra vegada estem davant d'un parche per un forat que no saben com tapar. Mm. A veure, tenim una promoció que en el món sencer se mos ajunta sempre Ibiza, Ibiza, fiesta, fiesta. Jo no estic farta de sentir aquest binomi. N'estic farta de que vagi on vagi del món només es pensi que tots els ibicencs estan tot el dia flipats i estan tot el dia borratxos i que estan tot el dia de fiesta, fiesta, fiesta. I de no, a Ibiza és una altra cosa. I això ho sabem tots els ibicencs. Per tant, ja no es tracta de fer més promoció. Ara ja fa molt de temps que es tindrien que haver tancat les promocions. Com va dir l'alcalde de Barcelona, ara es tracta de reputació. Per tant, a partir d'ara, el que s'ha de fer és intentar no canviar el barri, sinó intentar canviar el tipus de clients que arriben en aquesta illa. Perquè si seguim promocionant la illa de la mateixa manera, com deia Einstein, si tu fas sempre el mateix, tindràs sempre els mateixos resultats.
Javi Riera.
Sí, en primer lloc, si llegeixes una miqueta escurt de la notícia, hi ha una cosa que jo m'ha llamat l'atenció, que és que diuen que la intenció és que la gent que va a veure la posta de cafè del mar sigui el tipus de client que venga en el West End. No sé si noten moltes diferències la gent que va a veure la posta de sol a cafè del mar i la gent que hi ha en el West End. Jo m'acosta a distingir-los bastant. Però bueno, segurament deuen ser completament diferents, no es deuen ni creuar aquella gent.
És la mateixa gent, ni més que en diferents horaris.
Clar, sí, és curiós perquè això que ho digui, crec que ho ha dit en Marcos Torres, que m'ho corregeixi si m'equivoco, o ha dit algú de l'Ajuntament, que és interessant aquest detall. Després, el tema de... Clar, jo també felicitar la gent que 60 anys després s'han adonat compte de que ve un turisme de xusma aquí a Eivissa. En alguns, bastanta gent, ho duiem dient molts anys, i de vegades deien que no era veritat, que bueno, que alguna vez gent se t'acola, però bueno, no sé què. Ara, per lo menos, coincidim en de que no mos agraden. És que venen en el West End, ni siquiera amb es mural. M'ha costat dir-li mural, però bueno. Amb es mural de no cuda. Per ser equànime, i que consti que no... O sigui, sí que és veritat que jo he parlat amb gent de la zona i m'han dit que a nivell de barrabassades i de locura ha baixat una mica. No crec que sigui pel mural. Però bueno, que pareix que sí que hi ha certa sensibilitat en els darrers anys per intentar fer alguna cosa, per intentar que sigui posar més control de policia... Pareix que dintre d'aquest... Sa merda aquest, perdó... Pues bueno, pues no estan anant a més, com a mínim, i això és...
Però és un mercat ambulant de droga, allí. Clar, vull dir, sí, clar, no, clar, sí, vull dir, per clar, molt no? que pintis, per molt que posis un hotelet mono, si és mercat de sa droga que hi ha allí dins...
No, clar, clar, clar.
Clar, i el que deia abans, si el treus, si el desplaces, el mercat seguirà sent. Però és un mercat que va lligat en el turisme. Vull
dir,
que...
No, home, això volia dir.
Sí, sí.
Que evidentment... M'ho han de comptar ara, 60 anys més tard, jo crec que ja molt tard. I jo crec que també m'ho han de comptar, o certa gent se n'ha de comptar, perquè està començant a veure que això els hi jugarà en contra també ells. És a dir, li hem tret un munt de suc econòmic a tota aquesta gent que venia, que ara no m'ho agrada, i jo no m'han agradat mai, i ara m'ho han de comptar que, com que potser m'ho està anant en detriment de gent que es deixa més sous, que per jo són susma exactament igual, molta d'ella, però es deixa més sous, poden deixar de venir per aquesta imatge, ara dèiem, ostres, ara no mos interessen els borratxos que vomiten enmig del carrer a les 10 de la nit i a les 4 de la matinada fan la segona, perquè resulta que és que ho fan dins un reservat a una villa privada després d'haver consumit moltes més drogues i d'haver comès segurament bastants més delictes, mos deixen molts més sous i aleshores no mos agraden aquestos. Jo sempre he dit que tenim dos tipus de xusma a Eivissa des de fa bastants anys, que està la xusma del West End i la xusma VIP. Vale? Allò me preocupa molt més, el xusma VIP. Perquè som... Primer és molt més difícil tenir-lo localitzat només en certes zones i després acaben marcant molt més la idiosincràsia de tota l'illa. Per tant, no vulguem cap de ses dos. Si això és llevar-nos aquests per anar tirant cap als altres, que potser pensen que són els que van a suport a posta de sol al cafè del mar, però spoiler, no són aquests. Doncs malament anem. I jo sí que crec que es West End i tot... bueno, és que no m'ho vull deixar sense dir això, perquè, clar, lo de canviar-li el nom en el West End, mos fa molta sa feina molt ben feta a tots els que intentàvem dedicar-nos humilment en el humor, perquè només hi ha que veure els comentaris de sa gent quan el diari d'Eivissa va fer seva sa pregunta i va posar-ho, perquè allò era divertidíssim. I, clar, és que tu no li pots llevar el nom. Primera, que és molt difícil llevar-li el nom a una cosa que s'ha dit així tota la vida, des de fa segles, és dificilíssim. Per tant, jo crec que amb aquesta voluntat de resignificar-ho, el que hi hauria que fer, doncs, és quan Eivissa ja s'han aginat el carai completament, que tampoc mos queda gaire, fer una espècie de visites museïsades on es vagin, doncs això, el mural de no cuda, quan s'ha quedat fet una merda per un costat, perquè allí ell va estar vomitant durant 3 hores un guiri, la sang de les baralles que hi ha i de s'apunyalaments i aquestes coses, a veure de quin pis es va caure és d'allò, i fer-li allí sa marca, i pues, fer-li una espècie de lloc pues, per sa memòria de sa gent, i que sa gent se n'en recordi que hi va haver una vegada que es podria haver salvat a Eivissa i no es va fer temps.
Les restes arqueològiques.
Efectivament, sí, sí, sí. Bueno, el Valle de los Caídos se li podria dir també, perquè de caiguts se'n coneixen bastant en aquella zona.
Patrimoni cultural immaterial. Jo em sorprèn que ara, com diuen Javi, 60 anys després, es volia reconèixer un problema, i un problema que fa uns anys, quan es va voler aprovar la llei d'accessos, si volen recordar la anterior legislatura, es va aprovar una llei d'accessos, Sant Antoni es va transformar, perquè deien que allà no hi havia accessos, i varen lluitar molt contra precisament la iniciativa d'aquesta llei. És a dir, llavors hi havia el problema, ara és. Què es vol solucionar? Sí, és imprescindible que es faci. Però això té que anar acompanyat d'una sèrie de decisions valentes, que la meva pregunta és, està l'actual alcalde, en aquest cas, o equip de govern, preparat a prendre-les? I ho podem posar damunt la taula. Tenim un beach club en el passeig de Sant Antoni, que és un que comencen problemes allí, perquè sabem que allí passa de tot en aquell beach club. Tenim un hotel en el centre del poble, que és una discoteca oberta que martiritza tot el poble, per no parlar d'altres establiments. És a dir, a pocs quilòmetres tenim un hotel que abans era un hotel rural, que ara també té una discoteca. És que, vull dir, s'ha desmandat tant s'oferta que, clar, parlant de promoció, que anem a promocionar precisament l'oferta desmandada que tenim. Jo crec que Sant Antoni, si vol solucionar el problema, el primer que té que fer és prendre decisions valentes. I quan hagi pres aquestes decisions valentes i posar ordre a l'oferta que té, després podrem parlar de canviar noms, de canviar l'oferta i d'evitar tenir turisme de volantera, de borratxera. Jo no els vaig preparats per fer-ho, ojalà m'equivoqui i ojalà que em vinguin aquesta imatge.
Esperança-me.
Jo penso que totes aquestes qüestions són necessàries, però que van molt lligades també en el gran nombre de turistes. Vull dir, si el nombre de turistes fos més reduït, més, diríem, més assequible, qualsevol problema d'aquest també seria més assequible per resoldre'l. Però passa que, com que és tan gran el nombre de turistes, vull dir, els problemes es creixen per 10. Per tant, és molt difícil. I l'altra reflexió és que penseu que estem l'any just abans o els mesos abans de les eleccions. I que, per tant, s'ha de demostrar que sí, que se fa alguna cosa.
I es fa més, eh?
L'any passat es van pintar els carrers, enguany s'intenta canviar el nom, i pot ser així, anirem passant els mesos d'aquí les eleccions i tindrem la gent entretinguda. Però si realment no es pren la decisió d'intentar reduir el turisme a Eivissa i plantejar-hi una problemàtica, diríem, que mos menja a tots, posar-hi decisions, com deies tu, Benet, sèries, això no té solució.
Antònia Maria. És que jo crec que solucions sèries bastaria que fessin complir la llei. És que és una cosa tan senzilla com quan els veïns demanen presència policial per qualsevol incidència que hi hagi, que n'hi ha moltíssimes d'incidències i molt greus, algunes com la que va acabar en la caiguda d'un setè pis d'una persona, d'altres que no es pot dormir a les 3 i a les 4 de la matinada per remor que sobrepassa de llarg la sonometria permesa, d'altres de venda directa davant d'infants, el tràfic de drogues. És a dir, totes aquestes infraccions bastaria que hi hagués una policia que impedís que es fessin. És a dir, tan valent han de ser que senzillament el que han de fer és fer que la gent compleixi la llei i que la policia estigui justament acompanyant en els veïns per tal de que aquestes desmandes no passin. És una cosa tan senzilla com la de tota la vida. Quan jo era petiteta ja m'ho deien. És que les normes són per complir-les i així poder tenir una convivència tranquil·la entre tots.
Javi Herrera.
Sí, respecte a això hi ha un cas bastant curiós. Fa dos setmanes, una cosa així, poc més potser, no sé si recordeu, van circular bastant unes imatges que havia gravat una persona que passava per allí, de dues persones que s'estaven inflant a pinya límpia allí mig des West End. Per cert, no eren guiris, eh? Això que em vagi per endavant. Són treballadors temporers d'aquí, però almenys un d'ells és treballador temporer i l'altre guiri tampoc era. Bé, estaven allí a Pinya Límpia, enmig del West End, amb un des mural famós, i clar, bueno, jo me van enviar del programa, intentar investigar una mica més sobre el tema, i això, i clar, jo vaig parlar amb l'Ajuntament i volia saber també, bueno, si podien tenir policia local, perquè mos contés una miqueta pues, com anaves d'això. Me va dir que policia local no hi havia acudit perquè ningú els havia avisat. A veure, igual no sap, igual està bé que facem una mica de servei públic i ho deim des d'aquí, igual no sap que en aquell carrer hi ha violència, hi ha consum de drogues, hi ha venda de drogues i hi ha altercats contínuament. Per tant, té que avisar una persona a sa policia perquè sa policia acudeixi després de que hi ha dos tios que tiren minuts inflant-se a ostres a mig del carrer, o a lo millor hi tindria que ser sa policia relativament prop, no vull dir ja, igual, passejant per aquell carrer, que és un carrer, eh? O sigui, per lo menos aquell carrer és que s'ha mencionat aquella. O sigui, allí és on tindria que haver-hi, durant totes les nits, almenys durant tot l'estiu, com a mínim, una brigada de dos policies. Dic jo. Després d'això van anunciar a l'Ajuntament que augmentaven els efectius i que hi hauria dos brigades dedicades en el West End.
Jo m'ho pregunto, un dia que fan les càmeres, perquè també aquest dia varen anunciar 100 i pico de càmeres més, però on això apareixerà, en Orwell quedarà... Sí, ho vaig llegir en una notícia, no sé per tot.
I seguretat privada.
I seguretat privada, per tant, què és tot això? Clar. Vull dir, arribarà un control absolut, però el problema no se'n soluciona cap. No. Jo el que volia comentar és que m'has fet pensar quan deia això de complir la llei, que em sembla bé, però alerta. Perquè ara resulta que el PP va aprovar aquest dia la llei òmnibus en el Parlament. I Déu-n'hi-do, Ells mateixos havien fet la legislatura passada una normativa que controlava, per exemple, els quiosques de les platges, amb unes limitacions i uns controls. Tot això desapareix. Passam a estar a campi qui pugui sota control de costes. És a dir, els quiosques, cap tipus de legislació, cap tipus de contenció. Per tant, això és, un camp obert a tots els bisclaps i a més gatera i a més drogues.
Clar.
Per tant, llavors, vull dir, fan unes coses que llavors no s'adiuen amb el discurs.
Ah.
I per l'altre, que també m'ha preocupat moltíssim, que és que es permeten, sense passar pel Parlament, desregular la protecció del parc natural d'Estrenc. Això també m'ha preocupat molt, perquè si ho fan amb Estrenc, ho poden fer amb les salines, o ho poden fer en Cala d'Or. Per tant, per què? Si tu de veritat creus en què hauria d'haver un petit decreixement, dic petit perquè la seva mentalitat, jo crec que en petit ja tenen a prou, però que hauria d'haver un decreixement, que hauria d'haver un control, i passar altra, realment, allò que veus és fora regulació dels quioscos de platges. Deixem que la possibilitat de tornar a ampliar l'urbanisme a zones com de parc natural com Estrenc. Jo tot això no... em fa mal l'ànima, perquè veig que no anem bé.
Ja ens queda molt poquet temps, com sempre. Per molt de temps que tinguem, sempre arribem en el final. Jo pensava que... Ara en Esperança anava a comentar també parlant d'aquestes mesures que s'aprovaran en el govern d'aquesta, que permetrà d'aquí poc agilitzar la construcció de milers d'habitatges de preu limitat a Silla d'Eivissa i els ajuntaments de Vila, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària tenen previst adherir-s'hi aquesta setmana, em pareix. Serà per urbanitzar les àrees de transició i aixecar habitatges a preus d'entre un 30 i un 40% per davall del preu de mercat. Així que aquests últims minutets que ens queden, comentem aquest tema i, si voleu, la pròxima que siguem aquí ja, i més en horari habitual i amb els temps de sempre, el comentem amb una miqueta més de profunditat.
Una barbaritat. Per jo és una barbaritat. Hem pensat fer ser 30 ja, també, o fer un nou Camp Misses. És a dir, si anem a permetre la construcció de milers d'habitants, vol dir que milers de persones podran viure a Eivissa, necessitaran milers de serveis. És que és una barbaritat. Santa Eulària diu que sí, dirà, jo vaig ser 8 anys regidor de Santa Eulària des d'oposició i sé molt bé el que s'està fent allí. Mirau tots els edificis que ara mateix és en marxa a Santa Eulària. Ni un sol de vivienda assequible per treballadors. Per tant, jo que sé la reflexió que vull posar damunt la taula. Sé que el poder econòmic és el que mana, el poder econòmic és el que sempre se n'endú la batuta, però jo crec que hem de començar a fer reflexions importants i és cap on volem anar i no anar pel bon camí.
Sí, això és tirar la pilota cap endavant. Això ens dona un problema habitacional enorme, perquè ara serà a preu assequible i per treballadors, però arribarà un moment que s'alliberalitzaran, com totes les vivendes protegides que s'han alliberat i que han passat a ser de lloguer turístic, i això ens fa que totes aquestes vivendes que ara són per vivenda habitual, a l'any 2050 siguen per turistes. I, per tant, tornarem a tenir altra vegada el coll d'ampolla de no tenir suficient vivenda per la gent d'Eivissa. Per tant, el que hem de fer és alliberar vivenda turística i passar-la a vivenda habitacional.
Esperança, Marí.
I preu assequible no vol dir preu per treballador al lots,
No.
Perquè preu assequible a Eivissa vol dir que el constructor ja ha de guanyar. Amb el sobrecost que implica construir a Eivissa, vol dir que per ells preu assequible són 500, 600 mil euros un pis petitet. Per tant, no hi ha cap treballador que amb el que se'ls hi paga puguin accedir en aquests pisos de preu assequible. Per tant, tornarem a construir per especular més a nivell turístic i no haurem arreglat cap problema.
Totalment d'acord.
Sí, aquest és el punt. Sí, posa que són entre un 30 i un 40% per baix de preu de mercat, tenint en compte com estàs marcat ara mateix. Dubto molt que això serveixi per resoldre absolutament cap problema. I, bueno, això de que és, el que has dit, Esperança, de que el constructor que té que guanyar, també hi guanyaria, eh? Si no fossin aquest preu, també hi guanyaria.
Ho he volgut posar una mica més, saps?
No, està.
Estimades, estimats, un plaer, com sempre. Us espero molt aviat, m'imagino que ja, en directe, pas dial, pas a ràdio, pas a zones, pas a antena. Avui estem fent aquest format de podcast, que en teoria és present i és futur de la ràdio. Així que res, benvinguts en el present, companys.
Ja pot dir, ja som, eh? Tenen que fer més perquè n'hi ha pocs.
N'hi ha pocs de podcast.
Sobretot n'hi ha pocs d'homes parlant de coses d'homes. N'hi ha molt pocs, eh? Jo crec que en tenim que fer més.
Sí. Ja
m'explicaràs que era això d'homes parlant de coses d'homes.
A veure quins seran aquests temes.
No solen ser especialment interessants. D'homes heterosexual, liberals, capitalistes, sobretot.
Que fan servir ulleres de colors.
Exacte.
Mil gràcies a tots, un plaer com sempre, i nosaltres ja enfilem el final del programa d'avui, repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia, quedeu-vos si voleu.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa.
L'agenda.
Están dictando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas.
I avui tornem a saludar a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Obrim l'agenda cultural del dia a Vila per visitar la mostra Convençut que són al Terrat, esperant que arribi jo, que arriba a la seva última setmana d'exposició.
Sí, la mostra que reuneix 57 obres recents de l'artista eivissenc Josep Rosales, un dels principals exponents de la pintura no figurativa de les Pitiüses. Reuneix 57 obres que conviden a la reflexió a través d'un llenguatge visual, personal i evocador. Avui es pot visitar de 5:30 a 8:30 de la tarda a la nostra sala i, com deien, continuarà oberta fins aquest dissabte, dia 27 de juny.
I també a Vila podem aprofitar per veure una altra exposició que estarà oberta fins aquest dijous. Es tracta d'Arrels de futur.
Sí, la sala refectori de l'Ajuntament d'Eivissa acull aquesta mostra de treballs de l'Escola d'Arts d'Eivissa. Es pot visitar fins aquest dijous, dia 25 de juny, en horari de matí. I avui encara podem anar a veure-la fins les 2:30.
I m'anem ara cap a Formentera, on també podem gaudir de l'art amb l'exposició Flores i Salvador Bajes, d'Anna Juli Auburn.
La mostra fa una picada d'ull a l'essència lliure de Formentera, amb obres que celebren aquest esperit lliure i salvatge que diu l'artista encara respira a l'illa. Es pot visitar a la sala d'exposicions Ajuntament Vell fins aquest dissabte, dia 27, en horari de matí i de tarda. I avui es pot veure de 7 a 9 de la tarda.
Molt bona hora. I també a Formentera podem anar de mercat?
Sí, el mercat d'Espujols estarà obert de 7 de la tarda fins a la mitjanit i el de la Sabina fins a la 1 de la matinada. A més, ara al matí encara podem aprofitar una hora fins les 2 per visitar el mercat de Sant Francesc.
I acabam a la Pitiusa del Sud escoltant música amb el cicle de música a les places.
I avui, com cada dilluns, la cita és a la Sabina amb la proposta Els dilluns al port. La música sonarà a partir de les 10 de la nit.
Molt bé, Nieves, i deu deixar-me aquí. I ja veurem, no? Sí. Demà no tenim programa. Demà, dimarts, dia 23, no hi ha programa. Veurem què passa el dia 24, com he dit a l'inici. El millor és que ens segueixin a Instagram, que allà informarem puntualment, eh? El dia Pitiuses. Moltíssimes gràcies,
de
companya.
Res.
Fins aviat. Sí. I avui aprofitam per tancar aquest programa felicitant la cantant i compositora Leire Martínez, que va néixer el 22 de juny de l'any 1979, avui fa 47 anyets, i l'any 2002 es va presentar als càstings del concurs d'Operació Triunfo, però, tot i que va arribar a les proves finals, no va aconseguir entrar. 5 anys més tard, l'any 2007, va al concurs Factor X, on va romandre fins la 6a gala del programa, i en febrer de l'any 2008 es va presentar les proves que feia l'Oreja de Van Gogh per trobar nova cantant després de la sortida d'Ana Maya Montero del grup. Un mes després, na Leire Martínez s'incorpora com a vocalista a la banda i va estar-hi fins l'any 2024. Des d'aleshores ha decidit desenvolupar la seva carrera en solitari i precisament el primer tema que va publicar en aquesta nova etapa es diu Mi Nombre. La felicitam amb aquest tema i ens acomiadam fins avui. L'escoltam una miqueta. Fins aviat.
Para demostrar que yo nunca fui tuya, buscarte a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya no podrás esconder más. Dos caras y un nombre, ¿dónde? ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes? Pero que te volverán gritando mi nombre. No quiero oír nada más, ya conozco tus miedos, aunque lo
los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré.